Queda menys d'un mes per acabar el Sant Cugat a fons, la temporada 2011-2012, però no per això no deixem d'estrenar noves seccions, d'estrenar nous continguts. Ara és el torn de parlar de videojocs, Now Loading, una secció que ens acosta al que ha estat company nostre aquí al Sant Cugat a fons fins fa molt poc temps. És l'Albert Prat, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
I ben tornat al Sant Cugat a fons.
Tu? Encantat de ser aquí, eh? Ja el trobava a faltar, semblava que fes 3 mesos que no venia, però no, només feia 15 dies, avui ho he comptat.
Només 15 dies?
Sí, la vaig plegar el 15 de juny.
Ostres, doncs... sembla que sigui molt més, eh?
No? Però bé, l'important és que tornem a ser aquí per fer una miqueta de ràdio i per parlar d'una cosa que és molt estiuenca. De sí. Fet, és una d'aquelles èpoques que almenys jo recordo com una de les èpoques on es gaudia més d'aquest entreteniment que són els videojocs, una època amb més temps lliure, amb més ganes de provar coses noves, i per tant hem decidit parlar durant aquest mes de juliol de recomanacions que poden interessar a tots els encobrents.
De fet, és molt típic això de dir, escolta, mira, compreu un joc per l'estiu.
Exacte, és una de les típiques coses que ens trobem. Doncs el que farem en aquesta secció serà cada dia recomanar un videojoc d'aquests per l'estiu. Diguem-ne que jo crec que amb 4 videojocs pots passar tranquil·lament l'estiu, a no ser que tinguis massa temps lliure i...
Quants has dit? 4?
4.
Ostres, els... per passar l'estiu jo crec que va...
Jo crec que donen, donen.
Sí.
I farem una miqueta de repassada. No seran novetats d'aquesta setmana, això no serà una secció de cinema, evidentment. Tampoc vaig a dir que els pugui provar tots, perquè evidentment la meva economia no arriba a poder-los adquirir, però en tot cas sí que fem una mica d'investigació per conèixer aquests, com són aquests jocs que volem proposar, i evidentment una cosa molt especial que a més proposarà aquesta secció, que és el repàs a un videojoc històric cada setmana, un d'aquests que ens ha marcat a tots.
De moment no rajarem, no? Només recomanacions en positiu.
Exacte, no, rajar no, perquè això requeriria una miqueta de, com ho diríem, de mala baba que no tenim. Avui, aquest estiu, ja sabem que l'estiu és hora de ser positius i de mirar-se les coses amb alegria.
Doncs, noi, tu mateix, en què comencem avui?
Mira, la primera recomanació que et portarem aquest estiu és Max Payne 3. The way I see it, there's two types of people. Those who spend their lives trying to build a future. Those who spend their lives trying. Max Payne. Max Payne 3, una saga ja força mítica, una de les introductores del mític Bullet Time, aquest moment en què el joc s'alenteix per poder controlar millor els teus moviments, una miqueta en la línia de Matrix.
Ostres, sí.
Aquells moments en què Keanu Reeves esquivava les bales com si fos allò... a un superhome.
Sí, sí, és curiós perquè això del ballet time, del temps bala que li diuen, va començar en Matrix, això és evident, però els videojocs qui va portar per primer cop d'una manera més o menys bé va ser el Max Payne, el primer joc.
Exacte, és un joc d'acció en tercera persona del més habitual, no aporta tampoc cap novetat meravellosa al món dels videojocs. L'ha fet, de fet, una de les millors cartes de presentació que té és el seu autor, és Rockstar Games, són els... la gent que ha fet la saga Grand Theft Auto des de que, diguem-ne, era més, com diríem, el Grand Theft Auto modern, perquè recordarem els Grand Theft Auto antics, que eren en dues dimensions, en perspectiva zenital, que tenia la seva gràcia, s'ha de dir tot, però que no van fer el boom que va aconseguir. Si no recordo malament, era GTA 3 el primer que...
El 3, el de PlayStation 2.
Exacte, el primer que va fer el gran boom va ser aquest Grand Theft Auto, un joc que et permetia... moure't per la ciutat amb total llibertat. Era la mateixa filosofia, però evidentment amb uns gràfics força més agradables.
Una saga que, malgrat polèmiques, és molt entretinguda, que està molt bé. Si te la prens com el que és, com una broma, un joc molt gamberro, està molt bé.
És que val a dir que prendre's els videojocs seriosament és un error. Exacte. Això és així, les coses no són com són, és evident. No, ni mai podràs aconseguir guanyar una final del Mundial, ni mai aconseguiràs carregar-te la quantitat de gent que et carregues a Grand Theft Auto. Ni ho has de fer, és que no té una cosa, no treu l'altra. Has de saber distingir una cosa de l'altra. Doncs bé, el que dèiem és l'ha fet Rockstar Vancouver en col·laboració amb la resta d'estudis de Rockstar. Aquesta gent té un pilot d'estudis, en canvi és la primera edició que no la fa Remedy Entertainment, que eren els qui l'havien fet les dues anteriors. La història es basa en que el Max Payne ha perdut, s'ha arruïnat i ha marxat a Brasil, es troba a Brasil treballant d'assegurat,
ara està arruïnat.
Sí.
El primer era una història de venjança.
Exacte.
Això seguríssim. El segon no vaig tenir l'oportunitat de poder jugar-lo, però vaja, seria la mateixa línia, aquesta història de venjança i sang.
Exacte. El canvi principal és sobretot estètic, també, perquè Max Payne el recordem com un tio més o menys decent i a la, com a mínim elegantot, diguem-ne.
Bé, no era el bordeu jaqueta de cuir.
Exacte, perquè a mi li donava un cert... Ara, l'home és calvo, va amb samarreta Imperi i està gras. És a dir, sí, és una mica... S'ha deixat anar una miqueta.
Ostres, m'està sorprenent, perquè de veritat és que estava molt desconnectat de tot aquest món, i pensar que ara el pobre Max Payne és una altra persona diferent...
No, una altra persona diferent no és el mateix, però uns anys després, diguem-ne, que s'ha deixat anar, eh? Ja no és un policia i, bé, és més aviat un senyor que li agrada massa l'alcohol.
Ostres...
Sí.
Això és molt típic també dels videojocs, fer que els personatges decaiguin. T'imagines un dia que el Mario el fan això?
Home, estaria bé, faria la seva gràcia. T'haig de dir que evidentment és una d'aquelles coses, una d'aquelles frases que es diu sempre, el de atormentado por su pasado, eh? Doncs és això, aviam, no han inventat la sopa d'all tampoc, eh, Rockstar. Simplement el que és més destacable d'aquest Max Payne 3 és sobretot la mecànica, és una mecànica de joc que obre més els escenaris que la resta d'entregues. L'apartat gràfic és bestial i ens promet bàsicament acció, moltíssima acció, moltíssima gent morint, això evidentment és una cosa que ve darrere l'altra, i a la gent, els fans dels jocs d'acció en tercera persona el gaudiran. De fet, pel que fa als anàlisis, va sortir aquest joc a finals del mes de maig. Mary Station li ha posat un 9,3, un excel·lent. Li diu, compra'l sense pensar-ho, és original, és innovador, com diuen, aquesta mecànica de joc, no en el plantejament de història.
Està bé que reinventin, tu.
Sí, diu que el guardaràs en un lloc destacat a l'estanteria i segur que, perdó, a la prestatgeria, i segur que el jugaràs sempre que tinguis l'ocasió. A banda, li posa un 9,6, també un excel·lent, i a Vicejuegos també tenen un 96 sobre 100, per tant, un altre excel·lent, i diu que per molts usuaris segurament serà el millor joc en tercera persona d'aquesta generació, per tant, alguna cosa deu tenir.
Ostres,
és una bona...
es diu ràpid.
Exacte, és una bona recomanació.
Home, dic que és el millor en tercera persona de la generació. La majoria de jocs, diguem, d'aventures, d'acció, acostumen a ser, a part dels Call of Duty i aquests jocs...
Home, tens la saga Gears of War, per exemple.
Sí, però aquesta és una cosa una mica peculiar.
Sí, no? A mi no és una cosa que no m'ha agradat massa, t'ho haig de dir.
No, a mi sí que m'agrada, però és un shooter camuflat de...
Bé, però pot ser un shooter en tercera persona. En tot cas, el que sí que hem de dir és que es tracta d'un joc que segueix la mecànica, que s'ha posat aquesta tan de moda de cobertures, el joc amb les cobertures. Recordem, a Mass Effect també jugava molt amb aquestes, a Gears of War també hi havia molta d'aquesta mecànica, que es tracta d'aconseguir cobrir-se i sortir per eliminar els enemics sense rebre els seus trets, diguem-ne. Ja no és en plan el que recordàvem abans. Jo recordo els primers Call of Duty van ser els primers en incorporar aquest sistema de cobertures. Els antics shooters eren jo agafo el meu enorme llançamíssils i em dedico a carregar-me a tothom, com diuen en castellà, pecho descubierto, eh?
Igualment, el que passa amb això és que si vas en tranquil·litat, ho tens bastant fàcil, eh?
Sí, solen ser bastant senzills, és un cop ja has agafat la mecànica. I una cosa que m'indigna molt per acabar és que...
Home, si no t'indignes malament, eh?
Sí, en aquest clàssic que està tornat ara, de treure, atenció, ampliacions que s'hauran de pagar, s'han anunciat abans de sortir el joc.
Abans de sortir el joc?
Sí, és una autèntica manera de treure quartos al personal, que, o sigui, tu treus un joc incomplet i et dediques a treure coses per a més dels 70 euros que ja has pagat pel joc, continuïs pagant com un animal mentre per gaudir del joc complet, diguem-ne.
Ha de canviar alguna cosa amb els jocs, perquè els preus que tenen ja sobre això de les autoritzacions és bastant lamentable.
Bé, això els hi passarà una miqueta com el món de la música. En el moment en què alguna cosa o altra es pugui, ja perdi el monopoli, haurà de baixar, perquè evidentment que fer un joc és molt car, però 70 euros més per algun d'aquests jocs, que de vegades els jocs d'acció tenen el problema que són una mica massa curts, i la inversió sol ser... no sol tornar. De totes maneres, t'haig de dir que Max Payne 3 no ha rebut cap mena de crítica per ser massa curt, per tant serà una experiència que valdrà la pena.
Doncs endavant amb Max Payne.
Endavant amb Max Payne 3. Passem ara a repassar el videojoc clàssic d'aquesta setmana. És un moment de nostàlgia, un moment de record, un moment de... per parlar d'un dels mites de la lluita als videojocs. Parlem de Street Fighter 2, The World Warrior.
Just ostres, tu, pell de gallina ara mateix, eh?
És absolutament bestial. Es tracta de, com dèiem, Street Fighter 2 de World Warrior, és de Capcom, una de les desenvolupadores més mítiques dels jocs de lluita, evidentment un clàssic absolut d'aquest gènere. És la continuació del primer Street Fighter, que va sortir l'any 1987. Es tracta d'un joc per recreatives, per el sistema CP, que és una d'aquelles plaques que hi havia en aquella època, ja sabem com funcionen. I de fet només hi havia 7 o 8 lluitadors. Era un dels primers que sortia, que hi havia tants lluitadors. Cadascú tenia el seu estil.
Escolta el que acabes de dir, hi havia tants lluitadors.
Bé, és que estem parlant des d'aquelles èpoques, aviam. A més, gràficament era bestial. Ara el veus i fa mitja vergonya, perquè les animacions...
No, home, no, té molta classe, home.
Sí, home, s'ha conservat força bé. Tots els jocs aquests que anaven amb sprites en 2D plans es mantenen força bé, perquè tenen el mateix estil de... Recordo que Paper Mario encara s'aguanta força bé. També era un mític joc de rol de Super Nintendo.
Sí, sí, sí.
El que dèiem, havies de recórrer el món derrotant tots els lluitadors que anaven apareixent, i crec que hi havia 7 rondes, i després et trobaves a un senyor al final que l'havies de derrotar per acabar-lo. De fet, això amb 25 pessetes, les monedes amb el foradet a dins. Amb això havies d'aconseguir tot això, per tant, es tractava de tenir un cert domini del que feies. Havies de triar un personatge i acabar dominant les seves tècniques. Ara, avui en dia, fiques al Google guia Street Fighter 2, diguem-ne, i et sortien tots, però en aquella època era qüestió d'assaig i error. El que dèiem, la publicitat deia que cadascun dels lluitadors tenia el seu estil de lluita. Mentida!
Home,
mentida, Ken i Ryu eren iguals.
Sí, però un era rosa, l'altre era japonès,
Sí, els sprites eren diferents, però els lluitadors eren exactament iguals.
No hi estic d'acord, amb això, perquè hi havia un cop de puny del Ken que era molt més potent que el del Ryu.
Sí, bé, el que dèiem.
Algú havia de dir.
Sí, algú havia de dir. Només et recordaré dues fases, a més de les lluites, en què havies de destruir un cotxe i un pilot de totxos.
Sí, senyor.
Que eren mítiques, tenies un temps per destruir-les i sumaves els punts que tocaven, eren molt, molt autèntiques. Bé, va sortir l'any 1993, el Street Fighter 2 ja superava l'1,5 bilions americans, que són 1.000 milions, per tant els 1.500 milions de beneficis, diguem-ne, no d'ingressos, de vendes.
Ostres.
Que per aquella època és una bestiesa.
És moltíssim, sí senyor.
I el 1994 el joc ja l'havien jugat com a mínim 25 milions d'americans entre gent que el tenia a casa i gent que el tenia a arcade. De fet, és la versió posterior de Super Nintendo i Mega Drive, que estava una miqueta ampliada, encara és el joc que més ha venut de Capcom fins aquest any.
Parlem de Street Fighter 2.
Per
arribar al Super Street Fighter 2.
Després hi va haver un pilot més.
I els turbos i aquestes coses estranyes que fan.
Exacte.
Que també eren grans jocs, però vaja, que la novetat, evidentment, el va suposar el primer. Això, claríssim.
De fet, aquest joc va inspirar una generació de jocs de lluita, de fet, com per exemple sagues mítiques que pràcticament van clonar Street Fighter. Recordem Mortal Kombat, que poder una miqueta més sanguinari, Killer Instinct, The King of Fighters, Virtua Fighter i fins i tot Tekken, aquest que ara mateix està tan de moda com...
Sí, i compte perquè ara hi ha un mashup dels dos, de Tekken i Street Fighter, que deu estar a punt de sortir ja.
Jo, per mi, els jocs de lluita, diguem-ne, en dues dimensions van perdre certa gràcia quan van abandonar ja les dues dimensions.
Absolutament d'acord.
De fet, és un format que en certa manera s'esgota, perquè té uns límits, no pots innovar massa, perquè evidentment tens una quantitat de botons i no pots crear grans coses, a part de començar a fer barreges entre diferents jocs de lluita, etc.
Igualment permet reivindicar la feina que ha fet Capcom recuperant aquest esperit de les 2D amb els últims Street Fighters que ha tret, i també els Marvel vs. Capcom, que és en 2D, amb gràfics en 3D, però queda un resultat molt maco i sobretot molt nostàlgic.
Sí, sí, evidentment que sí, però evidentment que, com dèiem, el format no és molt superior. En tot cas, el que dèiem, aquest joc ha tingut formats Super Nintendo, Mega Drive, ha tingut 50.000 edicions diferents i, de fet, va tenir un bon impacte a la crítica, també hi va haver força excel·lents, però sobretot el major impacte va ser entre els jugadors. No potser la crítica, però sí entre els que l'han jugat, que el recorden tots com un mite absolut de la lluita.
I també va sortir una pel·lícula espantosa amb Jean-Claude Van Damme.
Horrible, certament, era pèssima, una de les pitjors adaptacions que s'han fet, tot i que les adaptacions de videojocs solen ser dolentes, també s'ha de dir.
Però aquesta s'endú el premi,
segur que sí, el jackpot.
Albert, hem de tancar ja, noi.
Doncs res, fins la setmana que ve, que portarem més coses.
Més coses i millors, i ja ho sabeu, a l'estiu, una estreta jugant a la consola, no està bona.
No, no, que no és dolent.
Fins la setmana que ve, Albert, adéu-siau.
Que vagi bé.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.